Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com tots els dissabtes al Converses des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte s'acompanya el Joan Maria Claveguera, que és professor universitari i també periodista. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda, com estem?
El Manel Manchón, director d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, redactor en cap de La Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos.
Què tal? Bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel.
Benvingut. Molt bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte, el senyor Juan Carlos Girauta. Senyor Girauta, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Ell és el cap de cartell de Ciutadans per Barcelona a les eleccions del 26 de juny, ben conegut pels oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra. I molt bé, escolti, de nou els Ciutadans a les urnes, serà la segona vegada en molt pocs mesos, i d'aquesta poder hi hauria de sortir ja definitivament un president del govern, no? Perquè si no, jo no sé què pot passar, serà dramàtic, no?
Seria desitjable.
20 de desembre eleccions, 26 de juny, tal com està el país...
És veritat que no ha estat gens fàcil. Nosaltres ho hem intentat, inclús hem signat un acord per un govern reformista i de progrés que tothom coneix, amb el Partit Socialista i Ciutadans, però no vam sumar, no sumàvem. La nostra responsabilitat, per tant, com a grup, com a Ciutadans, amb 40 escons, doncs... no pot anar més enllà. Hem fet el que hem pogut i hem fet l'acord amb aquella persona que va ser designada pel rei per intentar la seva investidura. És veritat que l'aritmètica que va deixar les urnes és molt difícil, però també és veritat que hi ha alguns partits o alguns dirigents polítics que no s'han adonat d'aquest moviment tectònic que canvia certs fundaments del que ha estat la democràcia espanyola des de que va néixer. No? No hi haurà un escenari de bipartidisme més, no hi haurà majories absolutes, hi haurà quatre partits d'àmbit nacional, i qui no s'acostumi a això i no entengui que s'haurà de passar per negociacions i per sessions, i ja, doncs no estarà preparat per aquesta nova etapa, no?
Però aquestes haurien de ser les definitives, no? O que anar a unes terceres eleccions generals seria dramàtic pel país, no?
No és impossible,
No és impossible.
Clar, no és impossible.
Bueno, el país ha funcionat, no? Des del 20 de desembre que van passar les eleccions fins ara...
Ha funcionat, però no és el millor, per un context de crisi i un context com l'europeu i en concret un context de inestabilitat, de problemes territorials, de problemes institucionals a Espanya. No és el millor tenir un govern en funcions i no un govern de veritat. No és el millor perdre mesos i mesos. Ja portem, fixi's. Això, si es formés govern ara, poder el tindríem en acabar l'estiu. Sort! Imagini's la de mesos que s'haurien perdut, no? Però... després, clar, alguns diuen no, però les terceres com no serien possibles, algú cediria. Bueno, miri, nosaltres de cedir hi hem donat mostra que ho fem, i el Partit Socialista per cert també ha donat mostra. Podria haver d'haver cedit més i seure amb el Partit Popular. També li he de dir que el portaveu del partit del grup socialista, el senyor Antonio Hernando, i jo mateix com a portaveu del grup Ciudadanos, nosaltres vam enviar una carta signada per tots dos als representants dels altres partits, ha inclòs el Partit Popular. Ho dic perquè el Partit Popular ha fet córrer l'espècie que el Partit Socialista no va voler seure amb ells. Això és veritat en principi, però després del pacte aquesta carta es va enviar, i en aquesta carta es convocava el Partit Popular a seure i no van voler. I nosaltres en concret vam fer quatre vegades la sol·licitud formal d'obrir negociacions amb el PP i no va voler.
I escolta, i en aquesta campanya que està molt a punt de començar ja, els partits que vendran, quin producte vendran? El que els uneix, el que els desuneix, el que els enfronta? O, escolti, poder una altra cosa que a mi l'altre dia me la comentava, no? Poder els partits polítics haurien d'anar amb aquests comicis explicant molt clar amb qui volen fer parella de ball després de les eleccions, si vols que sigui el resultat. Això, això estaria bé. Poder dir, escolti, jo, si trec el que sigui, m'agradaria juntar-me amb aquests.
I escolti, però és que jo, de veritat, li dic que nosaltres no tenim cap problema amb això. És que ho hem dit. És que nosaltres volem pactar amb els partits constitucionalistes, és a dir, amb el PP i el PSOE.
Amb un dels dos o amb tots dos?
No, no, el millor seria poder pactar amb tots dos. Escolti, per una etapa que necessita reformes profundes a Espanya, però molt profundes, eh? Reformes profundes en la justícia, amb el model laboral, amb el model d'adaptació a les condicions d'ajustament del dèficit, en un moment que Espanya ha passat ja el deute públic del 100% del PIB, en un moment que tenim la constatació d'un atur estructural, una mitja d'atur durant 30 anys del 17%, 5 anys seguits amb un atur per sobre del 20%, zones enteres de la geografia on hi ha hagut una hegemonia de partits que s'han corromput però completament, que han fet xarxes clientelars basades en la corrupció i en l'obtenció de comissions per obra pública. Escolti, hi ha tantíssimes coses que s'han de canviar en aquest país de forma radical. S'ha d'acabar amb els aforaments, s'ha d'acabar amb els indults a gent condemnada per corrupció política. S'ha de posar la salut com un dret fonamental a la Constitució. Ara ja li parlo de coses que haurien d'implicar una reforma constitucional. S'ha d'ordenar d'una vegada la qüestió territorial a Espanya. S'ha de garantir un finançament just i suficient per a les comunitats autònomes. Això ja no es pot fer ni per parts ni amb un pla de 10 anys. Això s'ha de fer en mesos. És és un d'aquests moments històrics on es pot recuperar la força i l'ímpetu. Fent-ho i decididament i fent-ho de veritat, o, com en diu en castellà, marear la perdiz. Nosaltres no hem arribat per marear la perdiz. Volem fer això. I per fer això seria bo tenir el Partit Popular, Ciutadans i el Partit Socialista implicats, que ens donaria, si fos més o menys com ara, doncs uns 250 diputats de la cambra. Això és el que ens agradaria. A partir d'aquí ja veurem si aquests partits són capaços de fer això.
I després surt el debat dels noms, no? Que aquest seria un altre debat que ens portaria una bona estona més. Molt bé, ja en parlarem de més qüestions i d'aquesta també, Joan Maria i Manel.
Amb el debat dels noms n'hi ha un que no canvia, que és el candidat del Partit Popular, Mariano Rajoy. Senyor Girauta, de les seves paraules, corregeixi'm si m'equivoco, tinc la sensació que vostès no van a guanyar aquestes eleccions, sinó que vostès tenen l'aspiració de governar amb Partit Popular i PSOE. Suposo que es basen en les enquestes, però les enquestes a vegades fallen. Per tant, com vostès, que són un partit de la regeneració política, que han anat contra la corrupció, com vostès poden pensar que poden arribar a governar amb un partit com és el Partit Popular, que cada dia té més imputats? Es diguin Rites Barberàs, que aquesta setmana hem sabut que se'ls hi ha imposat una fiança per finançament il·legal del partit. Escolti'm, vostès han deixat de ser un partit que aspira a tenir la presidència del govern per conformar-se en governar precisament en partits que amb els fets reals no són conseqüència res més que la màxima expressió de la corrupció política?
No, no, sí, justament el que nosaltres hem vingut a fer a la política espanyola és a regenerar-la. I per tant, això que em pregunta es contesta amb molta senzillesa. El Partit Popular és un partit corrupte o és un partit amb corrupció? El Partit Socialista és un partit corrupte o és un partit amb corrupció? Si arribéssim a la conclusió que un d'aquests partits és un partit corrupte, ontològicament, vull dir, és corrupte, naturalment no hi hauria res a fer. Ara, el Partit Popular té 7 milions de vots, té 800.000 militants, segons diuen ells, que ja seran menys, però bueno, és igual, 700, molts militants. té moltíssims càrrecs i gent i una història. Escolti, miri, jo recordo regidors catalans del Partit Popular que van ser assassinats per ETA i que eren treballadors i que eren autònoms. Jo no puc dir el Partit Popular és un partit corrupte. El Partit Popular és un partit que ha viscut la vergonya de, mentre assassinaven en el País Basc els seus representants polítics, hi havia gent al carrer Gènova fotent negocis. I això no ho dic jo, això ho ha dit fa uns dies la viuda del senyor, del malograt Gregori Ordóñez. Va dir, que vergüenza, mentre mataven a mi hermana, no, la viuda, la germana, mentre mataven a mi hermano, estos tíos estaven ahí repartiéndose dinero. Llavors, evidentment aquest partit necessita un rentat en profunditat. I hi ha persones que no podran encapçalar aquesta etapa de regeneració perquè, no perquè nosaltres pensem que estiguin corruptes elles, sinó perquè han presidit, han estat la cúpula d'aquest partit mentre tot això passava. I no tinc problema en dir-li que aquest és el cas del senyor Rajoy. El senyor Rajoy ha estat 13 anys president del Partit Popular i durant aquests 13 anys han passat coses com la conversió de València, de tota la comunitat valenciana, en un entramat clientelar basat en la corrupció. De 10 regidors que tenien a l'Ajuntament de València, 9 estan imputats. Escolti, de Madrid ara es comencen a saber coses que esquitxen a tots els municipis ja. Insisteixo, no podem dir aquest partit amb tanta gent, amb tants militants, és un partit corrupte, però sí que és un partit que ha de fer una neteja a fons i que naturalment no seran els que han estat responsables qui puguin encapçalar una etapa de regeneració. El Partit Socialista, home, miri, hi ha una petita diferència entre el senyor Pedro Sánchez i el senyor Rajoy, és que el senyor Pedro Sánchez acaba d'arribar. Llavors, nosaltres som exigents també amb el Partit Socialista quan els donem el suport a Andalusia, perquè vam donar suport a la investidura, a la senyora Susana Díaz, i els hem exigit, miri, per exemple, dos expresidents andalusos van haver de dimitir per exigència nostra. Però, escolti, nosaltres no podem dir que el senyor Pedro Sánchez és el responsable de la corrupció al PSOE, perquè és que no hi era. És que el senyor Pedro Sánchez és un senyor que fa, quan fa que està, no en recordo ara, però molt poc temps, va guanyar unes primàries del senyor Medina, i pel mig hi havia una etapa del senyor Rubalcaba i abans el senyor Zapatero. Dius, escolti, Zapatero, home, doncs poder, tampoc recordo que Zapatero en concret, però bueno, és igual, va estar més anys al cap del partit i en aquest partit passaven coses, d'acord? Però Pedro Sánchez encara ha de demostrar coses. O sigui, quan es diu, si vostès exigeixen que... No exigeixen. Si vostès diuen que Rajoy no pot encapçalar la regeneració, el senyor Pedro Sánchez tampoc. Bueno, jo aquest paral·lelisme no el faig necessàriament. No el faig necessàriament. Encara que dic que el Partit Socialista, el Partit Popular, Convergència, els partits que tots aquests anys han tingut poder, han participat en la degeneració de la democràcia i han participat en la patrimonialització de la cosa pública. És això el que volem corregir, és això pel que hem vingut.
Aquesta feina de Ciutadans, complicada, perquè tindrà, segurament es pot trobar en una tessitura molt semblant a la del 20 de desembre, com pot canviar en funció de com quedi el PSOE, si el PSOE acaba perdent i deixa de ser la referència de l'esquerra a Espanya, que ha estat doncs, des de la recuperació de la democràcia i també en temps de la república, perquè aquest sí que és un fet cabdal, absolutament cabdal. O sigui, ara que està en joc a la democràcia espanyola és si la referència de l'esquerra és Podemos o segueix sent el PSOE. Si això passés, Ciudadanos, com li pot condicionar a l'hora de fer un pacte amb el primer partit, que en aquest cas, i ens podem equivocar tots, i primer les enquestes, però que en principi seria el PP i que podria necessitar a l'entorn de 40-50 escons per assegurar la governabilitat.
Bé, respecte, només com a matís d'això últim que ha dit, s'ha de veure d'on venen els partits. Vull dir,
evident, sí.
El PP ve de perdre 62 o 63 sí. escons. Nosaltres venim de 0 a 40. Vull dir que ja, les coses s'han de situar en el seu context. Vostè parla d'un PSOE que té dos grans, diguéssim, dos grans reptes, no? Un és un repte específic a Espanya, que és que pot ser desbordat per l'extrema esquerra. I això és indesitjable. És indesitjable perquè nosaltres ja sabem quin és el tipus de receptes que defensa Podemos. Això s'ha vist a Grècia, s'ha vist a Venezuela, però és, encara que no s'hagués vist, jo tinc prou en veure que volen fer un augment de la despesa pública de 96.000 milions d'euros durant la legislatura. Jo amb això ja tinc prou per veure que o menteixen obertament o van directes a la situació de Grècia, és a dir, un enfrontament amb Brussel·les i finalment reduir les pensions un 40%, que és com el que fa ara el senyor Tsipras. O sigui, el que havia vingut a fer allò ara és qui ha d'abordar les retallades més grans de tota la Unió Europea. I després el PSOE, a part del repte de patir aquest sorpasso per part de l'extrema esquerra, té un altre repte que és comú a la socialdemocràcia europea, que és una certa pèrdua de sentit perquè la teva raó de ser ja s'ha complert. Miri, la socialdemocràcia ja ha guanyat a Europa. La socialdemocràcia volia consolidar l'estat del benestar en democràcia. I això ja hi és, ja està. Tots estem compromesos amb el manteniment i el sosteniment. Sí, però ja ningú seriós posa en dubte l'estat del benestar. Per tant, aquest èxit de la socialdemocràcia fa que ells s'hagin de replantejar la seva raó de ser, no? I això és interessant, però ho han de travessar ells, ho han de passar ells, ho han d'experimentar. Si aposten per coses de més llibertats personals o aposten per causes més ecològiques, no sé, ja s'ho faran. No vull entrar aquí, però sí que li dic que entre una raó de tipus, diguéssim, de tota la socialdemocràcia occidental de repte i el repte específic d'aquí, el PSOE està en un greu perill. I escolti, a mi no em fa una il·lusió especial, que consti.
Però per tant, que, clar, la pregunta era com li condiciona com a Ciudadanos si es veu una tessitura d'assegurar la governabilitat, perquè aquí estem parlant d'assegurar que Espanya tingui un govern a partir del 26 de juny.
Nosaltres som si nosaltres som decisius, nosaltres som la garantia que hi haurà un govern a Espanya i que aquest govern serà estable. I si vols t'ho plantejo d'una altra forma, que també es pot veure. També hi ha una forma de mirar el futur immediat d'Espanya, que és la següent. En el futur govern hi serà Ciutadans o Podemos? Qui s'estima més vostè que hi hagi en el futur govern? No dic que presideixi el govern. Dic qui s'estima més vostè que hi hagi en el futur govern? Ciutadans o Podemos? Perquè un dels dos hi serà. I aquesta forma que li presento és perfectament legítima, respon a la veritat i deixa més clar que en un sistema tetrapartidista el joc del decisiu és, com la seva paraula indica, el que decideix. I que obstinar-se amb el mantra "jo he guanyat les eleccions" és senzillament una tonteria. Perquè tu el que estàs dient quan tu has guanyat unes eleccions a Espanya amb 123 escons és "jo sóc la minoria majoritària i ara em queda la tasca d'obtenir suficient recolzament per articular la majoria parlamentària perquè m'investeixi.
A vegades també no cal estar en el govern per ser influent dins d'aquest govern, no? Vull dir, pots dir, bueno, jo et deixo governar, però jo et controlo des de fora. Que això
no,
també,
no, però aquest, també... però aquest, miri, no, jo l'he dit de veritat.
No, aquesta no és la jugada de Ciutadans.
No, no, no em sembla el plantejament per aquest moment. Escolti, Espanya...
T'has de mullar,
no? Espanya té uns reptes, té unes dimensions tan grans en aquesta etapa històrica que no podem estar dient a la gent que amb nosaltres a l'oposició hi haurà una pressió molt forta sobre el govern. Això, perdoni, això no motiva ningú. Siguem seriosos.
No,
nosaltres no, volem...
Per exemple, el que deia aquesta setmana el president del Círculo d'Economia, el senyor Anton sí. Costas, que deia, escolti, si hi ha bloqueig de govern després de les eleccions, qui ha de governar és la llista més votada.
Però el senyor Costas segurament sap d'economia, però de dret constitucional poder li hauríem d'explicar algunes nocions, i és que Espanya, com altres països, però en concret Espanya, és del que parlem, doncs això no funciona així. Això funciona com una democràcia parlamentària on governa qui articula la majoria parlamentària per governar, no qui treu més escons. O sigui, no és Eurovisió. Eurovisió, qui té més vots guanya l'Eurovisió i surt i canta una altra vegada. A les eleccions generals espanyoles, qui té més vots no és qui governa. Qui governa és qui té 176 vots almenys a la primera votació o més 6 que no a la segona votació. I aquesta és la regla. Però obstinar-se amb aquesta idea de jo gané és una mica absurda, sobretot quan li has dit que no al rei, no?
Però això és una passada, però bueno, Marcos, vinga.
Sí, recapitulant una mica, sí. Ciutadans garanteix que hi haurà govern si Ciutadans és decisiu, i garanteix alhora un projecte de regeneració democràtica que en aquest cas perjudica greument el senyor Rajoy, perquè el senyor Rajoy porta 13 anys, com vostè deia, i no garanteix la regeneració democràtica. És a dir, Ciutadans està en condicions de garantir que pugui haver-hi un govern de PP i Ciutadans sense el senyor Rajoy de president. Escolti, és exactament això.
Però clar, escolti, jo crec que no hi ha Ciutadans, qualsevol persona amb sentit comú sap que aquí ningú és imprescindible, eh? O sigui, aquí ningú és imprescindible. Aquí el que compta és Espanya. I després d'Espanya, res. I després de res, els partits. I després dels partits, les persones que ocupen els càrrecs dels partits.
La dificultat, o sigui, que hi veig
és... No, home, és que, escolti, és que aquesta és una idea molt important, perquè de vegades la vida del partit, el partit articula, és l'eina per la qual s'exerceix el vot, després a qui es vota perquè exerceixi la representació parlamentària, però el partit no és més que això, i ha de ser democràtic en els seus òrgans interns, i ha de ser transparent, i tal. Escolti, la persona concreta que ocupa el càrrec en un partit no és imprescindible mai. El que sí és imprescindible és regenerar Espanya. El que sí és imprescindible és fer Espanya més competitiva. Garantir l'estat del benestar. Garantir les pensions, que en aquest moment sembla una cosa que, escolti, com continuem així, no es podrà, eh?
Ni ara calés.
Sí, i això s'ha de garantir. Per tant, aquí hi ha una acció de lluita contra la corrupció, de regeneració institucional, de resoldre el problema territorial. Hi ha uns reptes tals que de cap manera es pot pensar que aquesta etapa l'encapçalarà una persona. Escolti, és que jo no vull fer sang, no vull ferir ningú. Hi ha una interlocutòria del jutge Ruth de l'Audiència Nacional que diu que durant 18 anys el Partit Popular ha estat cobrant comissions per concessió d'obra pública i que el diner negre que entrava se'l repartien en sobresous. És que ho diu el jutge Ruth, no ho dic jo. Escolti, és que cada dia hi ha un escàndol de corrupció al PP. Llavors, jo no li estic dient que el senyor Rajoy sigui corrupte, però si no és corrupte, és negligent. És molt negligent. Per tant, no és corrupte, d'acord? És molt negligent. I com és molt negligent i la corrupció l'envolta i ell no la veu, doncs no és la persona adient. No pot ser.
Molt bé, escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte amb el Joan Maria Claveguera, Manuel Manchón, Daniel Arasa, Marcos Paradero, el convidat el senyor Juan Carlos Girauta, cap de cartell, cap de llista de Ciutadans per Barcelona a les eleccions del 26 de juny. Hi han moltes paraules demanades, el Daniel, que no ha preguntat encara, després el Manel i el Joan Maria. Vinga, Dani, endavant.
Sí, jo voldria enllaçar una mica amb aquest aspecte darrere de la corrupció. A mi m'agrada molt que un partit digui volem lluitar contra la corrupció, m'encanta, sigui del Partit Popular o sigui de qui sigui. Però entrant una mica, això podem dir que és prepolític, en el sentit de que va més enllà de la dretes, esquerres, nacionalisme, no nacionalisme. Això és a banda. Però jo vaig a continuar amb el prepolític i perdoni, em sap greu fer-li unes preguntes, la pregunta que li vaig a fer, perquè el conec, ens coneixem de fa anys, tinc una estimació, però també prepolític respecte a Ciutadans. Miri, respecte a temes com l'avortament, per exemple, les votacions de Ciutadans són precisament abortistes. Inclús una persona de Santander, que anava número 1 de Santander i que va dir que hi havia una violència en l'avortament, vostès l'han expandit fora i presenten un altre. El Parlament de Catalunya, llei lesbians, transsexuals, una llei d'aquesta, de promoció i de foment de l'homosexualitat. No és només de respecte. Una llei clarament favorable a l'homosexualitat. Vostès a favor. Arriba, Parlament de Catalunya, votat. Arriba el moment de dir drets dels pares a l'educació dels seus fills, que per tant puguen triar. Vostès, dir, no, nosaltres no, aquí qui vulgui una educació determinada que se la pague. I no d'equitació o de ballet, sinó de dir de la forma d'educar els seus fills i per tant entrar en temes pedagògics. Vostès liquidar-ho. A mi em produeix una certa perplexitat que un partit com els de vostès faci això, i més coneixent-lo a vostè, no? del que ha fet. I perdó que ara em poso un tema, però veurà que el conec molt bé, com president d'entitats familiars, que els he invitat 50 vegades a parlar de la política familiar, mai hem tingut cap, ni la senyora Mejías, ni vostè, ni ningú, de dir, escolti, anem a parlar d'això. Mai. Per què? Perquè això no els interessa. Llavors, escolti, com pot ser que un partit d'aquest tipus, que té altres aspectes, poden ser molt d'això, que aquests aspectes que toquen a la fibra de fons de la persona, vostè sembla que no siguin sensibles.
Bé, jo, si realment ens ha convidat i no hem anat, jo li demano disculpes.
Però no una vegada, sinó dotzenes de cops,
No tinc consciència d'haver estat convidat jo personalment, i li demano disculpes. Normalment, si em conviden a una cosa important com és aquesta, jo hi vaig, I per tant, ja li dic que no era conscient d'això. Però deixi'm que li respongui en ordre invers, no? Sobre el tema de l'escola i de certes formes d'educació que diu vostè, em sembla que es refereix a la qüestió de l'ensenyament segregat, no?
Diferenciada, però això, la discussió diferenciada, anar per la diferenciada vol dir anar contra els concerts de tot el que és començar per uns per liquidar els concerts.
No, jo li explico perquè ja li explico. Anem a la diferenciada. Ciutadans tenia una posició sobre aquest tema, jo li reconec, tenia una posició fa anys, els seus programes, que era, s'havia fet aquesta reflexió. Escolti, aquí l'important és que hi hagi un servei, que algú garanteixi el servei a l'educació, el dret a l'educació. I això pot ser la pública o pot ser la privada, concertada, tal. Si ha de ser diferenciant els sexes, que s'ho paguin ells. Aquesta era la posició. Això ha canviat. I ha canviat perquè nosaltres hem fet una reflexió sobre aquest tema i hem parlat amb molta gent que ens ha justificat l'existència de corrents pedagògics que consideren que això doncs és perfectament viable, desitjable inclús per alguns i tal, i ho respectem. Per tant, aquest tema jo li dic que Ciutadans ha canviat la seva posició. D'acord? Quan a l'educació concertada no tenim cap intenció d'amenaçar l'educació concertada. Tot el contrari. Nosaltres el que posem és la vista en el receptor dels serveis, de qui té dret a l'educació, que és el ciutadà, i qui li presti aquest servei serà independent d'això. Pot ser una escola pública que ha de poder fer-ho. L'escola pública ha de ser garantida, gratuïta, universal, tal, de qualitat, i allà on no arriba, doncs pot ser concertada, allà on no arriba l'escola pública, o allà on els pares decideixin que volen una educació religiosa, una cosa, una altra mena, un altre corrent. Perfecte. Per tant, no hi ha una amenaça per part nostra a això, perquè no, perquè la veiem positiva. O sigui, veiem positiu el paper d'aquells que es dediquen a l'educació i que estan concertats amb l'Estat. Ara passem al tema del col·lectiu LGTBI. Miri, nosaltres pensem que el col·lectiu LGTBI ha estat històricament maltractat, discriminat, i que hi ha un estigma que pesa sobre aquesta gent, i que els ciutadans no poden per la seva inclinació sexual ser estigmatitzats, i que hi ha moltes coses que s'han d'arreglar en aquest sentit, i nosaltres hem donat recolzament a totes les mesures que hagin avançat per aquesta via. La via de garantir la igualtat de drets, la via de no patir discriminacions de fet en locals... encara a dia d'avui apallissen gent per les seves inclinacions sexuals. Sembla mentida, però succeeix. I no és un tema que es pugui permetre. No? Per tant, sí, aquestes votacions hem votat en el sentit que vostè diu i ho hem fet amb convicció. Quan el tema de l'avortament, aquest és el tema més seriós del que hem tractat i vull ser seriós, molt seriós. Primer, nosaltres pensem que un partit ha d'establir una posició sobre l'avortament, perquè l'avortament té una conseqüència o té unes implicacions que són públiques, legals i públiques, però que no té una obligació, és més, no ha d'imposar una moralitat als seus seguidors ni als seus votants. Un partit no s'ha de ficar en la consciència de la gent, no s'ha de ficar. Això sí, ha de tenir un criteri sobre com es legislen les coses, i el criteri del partit Ciutadans, de Ciudadanos, Partit de la Ciutadania, quin és? Doncs respectar la llei de terminis a l'espera també del que digui el Tribunal Constitucional sobre el recurs que va plantejar en el seu dia el Partit Popular. És a dir, 14 setmanes, que poden ser 20 o 21 si es donen certs supòsits, i que poden ser sense límits si els supòsits són de, com vostè sap, de falta de viabilitat per malaltia. Tal. És a dir, el que diu la llei. Això és agradable? No. Això agrada algú? No. Això el que ve a dir és que les dones seran sancionades fora d'aquests terminis, però no amb penes de presó. I que qui practiqui aquests avortaments fora d'aquests terminis seran sancionats amb penes de presó. Això és el que diu. I dit això, hi ha un fonament filosòfic de la llei, de qui va fer aquesta llei, que van ser els socialistes, que presentava això com un dret. I amb aquest fonament filosòfic nosaltres no estem d'acord. Nosaltres considerem que l'avortament és una tragèdia i que no és com treure's un apèndix. I que hi ha consideracions que s'han de respectar escrupolosament, perquè té a veure amb la dignitat humana, amb les creences, etc. Per tant, no hi ha una posició moral sobre el tema, no afirmem que sigui un dret, però sí que a la vista de la necessitat de regular legalment la qüestió, considerem que allò que coincideix amb la sensibilitat social d'aquesta època és això. I nosaltres no podem forçar, perquè no ens agrada l'enginyeria social, no volem forçar una interpretació de la llei que no sigui coincident amb els valors d'una època. I jo respecto moltíssim a qui consideri que, no és que ho respecti, és que més ho penso, que la vida humana és sagrada. però jo no puc portar la moral a la llei, perquè si hi ha una consciència social que l'avortament a les 10 setmanes o a les 8 setmanes no ha de ser castigat, doncs la meva moral haurà de cedir o haurà de lamentar-ho, però no podré mirar de legislar per penalitzar una conducta que tothom considera, o tothom, no tothom, però que la gran majoria considera que no és punible.
Seguim endavant, Manuel Manchón, no. Joan Maria Claveguera, vinga.
Sí, jo li volia preguntar pel viatge del senyor Rivera a Venezuela, perquè es pot entendre també que ha estat oportunista per tal de que el focus estigui sobre la persona de Rivera just abans de la campanya electoral, però més enllà d'aquesta consideració, que també ha estat objecte del debat polític a Espanya, m'agradaria que em digués què cal fer també en el cas general de Venezuela, entre d'altres raons, perquè hi ha molts jubilats a Espanya que estan venint de Venezuela, que porten més de 6 mesos sense cobrar la pensió per part del govern de Venezuela. Per tant, és un problema que ens agradi o no ens agradi, o al marge del que pensem sobre el que està passant a Venezuela, ens està afectant com a país, perquè tenim ja milers i milers de persones que no deixen de venir de Venezuela per raons absolutament òbvies cap a Espanya, que hi ha una relació doncs més estreta que amb altres països, no?
El suposat electoralisme d'anar a Venezuela a mi em fa gràcia, perquè quan s'havia de fer? O sigui, el president del meu partit fa molt de temps que ha rebut doncs la demanda d'anar a donar recolzament moral a Venezuela sobre el terreny, no? I nosaltres hem rebut aquí el pare de Leopoldo López, de Lilian Tintori, i hem fet resolucions al Congrés, els hem rebut allà, o sigui, ja al Parlament Europeu també hem fet coses. O sigui, hi ha una relació estreta i un recolzament estret. Ells han considerat que, escolta, seria molt bo i seria un recolzament des d'Espanya molt, molt, molt simbòlic i tal, que Albert Rivera hi neix. I quan ho havia de fer? No ho podien fer en aquests mesos, perquè en aquests mesos estaven negociant per fer govern. No es podia fer aquest viatge a Venezuela. Si ho haguessin fet abans d'això, també era electoralisme, llavors, perquè estaven pendents les eleccions de generals del 20D. Nosaltres fa molt poc que som un partit amb un aparell suficient i orgànic i de personal i d'organització per fer segons quines coses. Aquest era un petit partit fins fa 4 dies de Catalunya, no? I ara és un partit d'àmbit nacional que es planteja coses més ambicioses. Jo no accepto l'acusació de electoralisme, perquè es fes quan es fes s'hagués dit que era electoralisme, i quan s'han volgut fer és ara, no? Dit això, per la gent que ho està passant malament a Venezuela, és important. Sí, hi ha gent que diu això no serveix de res. No, escolta, jo no estic d'acord que serveix de res. Aquí quan al final del franquisme, per exemple, quan els afusellaments últims del franquisme, hi havia el recolzament d'algun polític estranger, europeu i tal, ho agraïem, eh? Els espanyols agraïen això, els espanyols demòcrates. I deien, home, simbòlicament se sentien recolzats, i deien, hòstia, no ens hem tornat bojos, el món és el que pensàvem. No es pot fer un estat d'excepció permanent, no es poden fer patrulles paramilitars, no es pot amenaçar sistemàticament, no es pot controlar el Tribunal Suprem a la teva voluntat, perquè clar, quan tu estàs aïllat, quan hi ha un moment que penses que això és el normal, i jo, el demòcrata, sóc qui m'he tornat boig, no? I estic a presó. Escolti, el senyor Leopoldo López va ser condemnat a 13 anys i mig de presó per uns càrrecs que el fiscal, després de fugir de Venezuela, ha admès que eren inventats i que les proves eren artificials i que els testimonis eren obligats. Aquest era el fiscal. I aquesta és una condemna que segueix en peu. I aquest senyor segueix a presó. I l'Albert Rivera no l'ha pogut veure. Ha pogut parlar amb ell, però no l'ha pogut veure. A mi el que m'han explicat l'equip que han estat allà, amb l'Albert Rivera, doncs, i ell mateix, és que hi havia moltíssima gent agraint-li la seva presència allà i que l'interès mediàtic ha estat enorme i que ha tingut una influència política que no podem mesurar, que no podem dir específicament ha aconseguit això, però sí que ha aconseguit portar aquest tema i les dades del que passa i la preocupació i transmetre la solidaritat dels espanyols.
Però no podem amagar una cosa que, clar, que també serveix des del punt de vista objectiu, és absolutament evident, però serveix pel debat polític perquè se li acusa a un partit que té relacions amb el govern de Maduro, que és Podemos.
Aquest partit és el partit que no vol que es parli de Venezuela perquè diu que els problemes ara són Espanya, no Venezuela. És curiós, quan ells han parlat de Venezuela sistemàticament, han viscut de Venezuela, han anat a instruir ells. No són deixebles del chavisme, són mestres del chavisme. Aquests anaven a donar cursos als funcionaris de presons. De què, exactament? De macramé? De què donar cursos un grup de professors de la Complutense als funcionaris de presons d'una autocràcia? De què?
Es veu que cobraven bé, a més a més.
Cobraven bastant bé.
No sé si els sous són els de la universitat pública i privada d'Espanya.
Cobraven a base de bé. I per tant, el problema amb Venezuela el tenen aquells que han anat a Venezuela a treure diners, a assessorar l'autòcrata i el seu règim. I a dir que els presos polítics no són presos polítics, sinó colpistes. Aquests tenen un problema amb Venezuela. Jo entenc que no vulguin la presència de Ciutadans a Venezuela explicant el que passa a la gent allà. Vostè sap que el senyor Íñigo Errejón, que és una persona intel·ligent, que consti, jo el conec, és una persona intel·ligent. Vostè creu que és normal que el senyor Íñigo Errejón hagi escrit, com va escriure en el seu dia, fa 2 anys o 3, que les cues a Venezuela no eren per carències ni per falta de provisionament, sinó perquè hi havia molts diners per gastar, i com hi havia tants diners per gastar es feien cues a les botigues.
És espectacular aquesta
Per tant, tenen un problema amb Venezuela, ja ho sé que tenen un problema amb Venezuela, però el problema és seu.
I amb Iran, però bueno, clave, 10 minutets i acabem.
Permeti'm aparcar una mica el tema Venezuela per parlar d'una cosa que ens toca molt més de prop. Perquè aquesta setmana al barri de Gràcia de Barcelona
aquí.
Hi ha hagut molts aldarulls, sigui pel desallotjament del banc expropiat, sigui també per la coincidència amb l'aniversari del desallotjament de Can Vies. Això, si ho barregem en que la Fiscalia aquesta mateixa setmana ha anunciat que investiga l'exalcalde Trias per malversació de fons públics per pagar el lloguer dels ocupes, escolti'm, la seva opinió pot ser molt important amb tot això. Quin és el seu posicionament? S'ha criminalitzat més l'actuació una vegada més per part de, fins i tot, de l'administració municipal, l'actuació de la policia autonòmica, que no pas el fet de que s'hagin cremats béns públics, béns privats com caixers automàtics, vehicles de gent que no se sap si són rics, si són pobres o si són assalariats o multimilionaris. És una mica el de sempre. Al final sempre ho paga la policia.
És molt al revés.
Sap què és això? Això és l'estat de naturalesa que s'apropa. Quan es posa en qüestió l'imperi de la llei, doncs acaben passant aquestes coses. Quan un govern ha de comptar amb el recolzament d'un grup d'antisistemes, acaben passant aquestes coses. Quan consentim que regidors d'un ajuntament es preocupin pels agressors dels policies i no pels policies agredits, passen aquestes coses. Després hi ha un cert complex a l'hora d'aplicar l'autoritat legítima per part de certs governants. Per què? Per què tenen aquest complex? O què comparteixen amb aquells que sortirien perdent si s'apliqués la legalitat? Miri, això de Gràcia és gravíssim. En primer lloc, perquè amb els nostres diners el senyor Trias va comprar va enmascarar un problema que li hagués fet mal amb ell electoralment.
Veu que això ho va continuar la senyora Colau també.
La senyora Colau ho va continuar, cosa que fins avui jo no sabia, no? Ahir semblava que ella era la que havia
pagava la llum,
no,
en fi.
No m'estranya, en fi, al cap i a la fi la senyora Colau ve de moviments molt semblants en aquests, no? Però el del senyor Trias, escolti, senyor Trias, ha estat alcalde de Barcelona i vostè amb diners públics paga el lloguer d'uns ocupes? 5.000 euros al mes o 5.500 euros al mes? Però vostè qui és per fer això amb els nostres diners? I per què no a gent que està necessitada, per què no a tots? Perquè si a aquests, perquè aquests amenacen. És a dir, que l'autoritat legítima es doblega davant de les amenaces. Miri, quan això passa, es posa en perill tot. Es posa en perill tot, perquè guanya la força. Qui és qui hi ha darrere com a autoritat política d'uns policies que es juguen la vida en uns carrerons estrets que són un perill, que els volen cremar els cotxes, que els hi obren el cap, que hi ha més de 20 policies ferits i no hi ha ni una sola persona detinguda? Qui hi ha darrere d'això? Perquè el normal no és això. En qualsevol país democràtic, si es munta un aldarull com aquest, home, alguna persona queda detinguda, no? Que potser hi ha instruccions per no detenir ningú.
Aquesta setmana el conseller d'Interior, el senyor Janer, deia que no hi havia cap instrucció i que no es fes una utilització política d'aquests fets. Això doncs va dir el dijous al migdia a Mollet del Vallès.
Doncs jo llegeixo el que diuen els sindicats de policies i escolto el que diuen els policies, i els policies estan indignats. Indignats. I la veritat és que gent amb responsabilitats polítiques estigui parlant de brutalitat policial, escolti, de moment el que hem vist és brutalitat antipolicial. I fora del tema de Gràcia, un manter obrint-li el cap a un policia. Això vostè sap el que li hagués passat a aquest tipus si fa això a Alemanya, a França, a Anglaterra, a Holanda,
als Estats Units.
Als Estats Units.
Engarjolat.
Bueno, això sí arriba. Això és
suau, a
més
suau.
Però escolti, no, però què és això? Llavors es fan gestions perquè aquest tio que ha fet això retiri la denúncia contra el qui ha fet això.
I ho fa un regidor, de l'Ajuntament.
La fa un tinent d'alcalde. Però escolti, però això què és? O sigui, jo li garanteixo que el dia que Ciutadans tingui la gestió d'una administració pública, la llei s'aplicarà, l'autoritat legítima s'imposarà sempre sobre els violents i sobre la gent que amenaça, sempre i en tot cas, i que, naturalment, l'últim que es farà amb els diners públics és comprar el silenci d'aquells que a sobre t'estan amenaçant.
Vostè considera que tot això pot passar?
No, no, clar, perquè el senyor Jaume Sens, que vostè s'estava referint, ha estat advocat sempre dels ocupants, del moviment Ocupa, sí. Que és el que feia amb els periodistes, que era trucar-lo perquè feia d'advocat, o sigui, no ha deixat de fer el que ha fet sempre.
Sí, i després hi ha un regidor que casualment que estava per Gràcia.
Ara és tinent d'alcalde.
Sí, i després hi ha un regidor que casualment estava per Gràcia el dia dels aldarulls, que resulta que és un que està condemnat per haver agredit a un càmera de TV3 i trencar-li la càmera.
Per amenaçar el senyor Trias.
I que resulta que aquest havia fet gestions davant d'un metge perquè no expliqués en el seu informe la veritat sobre un... Miri,
gestions és molt suau, eh?
Sí. Escolti, això no ens ho mereixem. O sigui, Barcelona és una gran capital europea. Si comencem així, aquí anem al caos, i això farà mal a tothom. No hi ha pels diners públics que es facin servir per aquestes coses que fa el senyor Trias, que ja està en mans de la fiscalia. No, no, perquè fugirà la inversió, perquè fugirà la gent, per inseguretat.
Vostè considera que tots aquests esdeveniments de Gràcia d'aquests darrers dies poden passar factura a la coalició d'En Comú Podem a les properes eleccions generals? Perquè vull dir, ells van guanyar les eleccions generals, no de forma folgada, però sí amb claredat, i totes les enquestes assenyalen que En Comú Podem, o com es faci dir la coalició de la senyora de Colau, etc., torni a guanyar les eleccions. És com la ciutadania, no sé si la paraula és premia aquesta actuació política
o no passa factura.
O no passa factura.
Doncs miri, jo no sé el que passarà, però sí que sé el que desitjo, que la gent justament indignada, després de la indignació, voti amb el cap i no amb el fetge, no? Amb l'estómac. Ara, perquè l'indignació sí. Jo la puc comprendre en una societat com l'espanyola que ha perdut, on la classe mitja ha perdut 3 milions de persones. O sigui, quan la classe mitja viu això, tot es posa en perill. Perquè l'ascensor social és fonamental que sempre pugi. Si l'ascensor social baixa, i és el primer cop que ho hem vist, segurament no hi ha qui assegut en aquesta taula ningú. Tu ets el més gran, Daniel, no ho dic per res, per tu. Ets el més gran i segur que tampoc ho has vist. Tu has vist alguna època en què l'ascensor social baixés? Mai, oi? Doncs ara ha baixat. Llavors, les persones que han viscut això, que diuen els meus fills viuran pitjor que jo, que jo, les persones que diuen jo tenia una estabilitat i no sé què, i ara estic a l'atur i em diuen que sóc inempleable, clar que estan indignades, evidentment. I jo també estic indignat perquè hagi passat això. I un cop t'has indignat, tu pots decidir dues coses que són oposades. Una, arreglem-ho. Una altra, acabem amb tot. Jo he perdut, ho he passat malament, que se hunda tot. Après moi, le déluge. Després de mi, el diluvio. O dir, escolti, hem de regenerar això. Hem de canviar les coses. I a Espanya hi ha aquestes dues opcions. I aquestes dues opcions es diuen Ciudadanos i Podemos. Venim de la mateixa indignació. O és que vostè creu que un senyor de Podemos està més indignat que nosaltres? Ni de conya. Estem igual de cabrejats. I a més, jo li dic, no li accepto la superioritat moral a una persona d'extrema esquerra. Doncs de cap manera.
Escolti, doncs la solució el dia 26 de juny, que és el dia que hem d'anar tots a votar, doncs cadascú que s'apliqui la lliçó i que faci el que cregui convenient. Juan Carlos Girauta, cap de cartell de Ciutadans per Barcelona. Gràcies, bona tarda i moltíssima
gràcies,
sort.
Merci,
i bona campanya, que serà durilla o què, o no? Aviam.
No ara, crec que serà
està
més...
curtida, vostè.
Sí.
Aquesta nit serà matalassé o merengue? Avui serà matalassé o merengue.
És que jo m'he desentès del futbol fa un temps.
Ah, sí, però per què?
Sento,
O sigui, és el que més interessa als ciutadans.
No, escoltem, que ens tanquen la parada. Clave, gràcies, bona tarda. Manuel Manchón, bona tarda. Marcos, Daniel, tornem la setmana que ve, com sempre, converses, Cadena Cope, Catalunya, Andorra, Eurostars, Gran Marina, Walter Center de Barcelona, bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé.